Què tal? Molt bona tarda. Passa un minut del punt de les 4. Sona la sintonia de Ràdio Maricel. Comencem aquí aquesta última edició del Temps de Descompte en aquest dilluns 8 de juny de 2015. I direm adeu i ho farem amb bones notícies. D'entrada, el bàsquet Sitges que es proclama campió de Catalunya de la primera catalana. Es va desfer del Ciutat Vella aquest passat dissabte amb napinsvens a la gran final de la fase final del Campionat de Catalunya de 10 punts, 67 a 57. Per tant, el conjunt d'Edu Piñero que ha fet doblet, ho podem dir així, ha aconseguit l'ascens a Copa Catalunya i s'ha proclamat, a més, com dèiem, campió de la categoria d'aquesta primera catalana. Bones notícies també pel bàsquet femení, perquè el sènior femení ha aconseguit finalment la permanència en un partit molt igualat i que es va haver de patir gairebé fins al darrer instant. Les noies de Vicky Marcos van aconseguir desfer-se del Súria de 2 punts, 61 a 59, i per tant, la temporada que ve tornaran a jugar a segona catalana. Parlarem a la part final del programa amb Edu Piñero, amb qui esperem poder fer balanç, i de ben segur que serà un bon balanç del que ha fet aquest any el bàsquet Sitges. Els números surten molt fàcils, eh? Són molt fàcils de dir, però tan difícils de fer. Atenció, perquè el bàsquet Sitges ha guanyat 31 partits i només n'ha perdut 2. És a dir, ha guanyat els 28 de la fase regular, de la fase prèvia, per dir-ho així, i ha guanyat a més els 3 de la fase final. Només 2 derrotes en tota la temporada. Que difícil és poder mantenir, doncs, el bon to al llarg d'una temporada. El secret, doncs, com ens ha comentat sempre Edu Piñero, i de ben segur que avui ho tornarà a remarcar, l'equip, doncs, no es pot relaxar mai. 4 i 3 minuts de la tarda. Hem de parlar de futbol, evidentment, d'aquest empat a 3 que va aconseguir el Sobirense al camp de la Riera. Estem parlant de la tercera eliminatòria de la Copa Catalunya Amateur. El Sobirense, que al minut 7 guanyava 0 a 3, però la Riera, en un bon inici de segona part, va aconseguir igualar el marcador i al final van ser els penals els que van aconseguir classificar el club de futbol Sobirense. No va ser ni de bon tros el millor partit dels homes de Josu Julián, però en fi, el Sobirense que supera aquesta eliminatòria, ara caldrà saber quin és el proper rival per als setzens de final i la competició s'aturarà fins al proper mes d'agost. I un apunt més de futbol. La Unió Esportiva Sitges presenta avui nous jugadors. No sé si té a veure amb el que publica avui l'Uli Vella al seu Facebook. I els ho llegim. Els jugadors Alejandro Morillas, Edu Hidalgo, Marc González i Alejandro Pascua han sol·licitat la baixa de l'Uli Vella per poder incorporar-se al nou projecte de la Unió Esportiva Sitges de tercera catalana. Seran ells els jugadors que presentaran els Sitges? Doncs aquesta tarda en sortirem de dubtes. Comencem. I 7 minuts de la tarda. Engeguem, per tant, aquest últim temps de descompte de la temporada amb la sintonia de Ràdio Maricel. Com diem cada any, avui tanquem paradeta, però no pateixin perquè la informació esportiva continuarà, tot i que estem a les portes de l'estiu. Continuarà, de fet, perquè ara els clubs ja estan preparant tot el que seria la temporada vinent. Ara estem en aquella època en què sempre passa igual, eh? Es diu que aquell fitxarà per tal, l'altre serà baixa del tal, i en fi, anem fent aquest poti-poti, aquest rumoròleg, que a vegades doncs s'acaben convertint en realitat i de vegades doncs queden, com es diuen en castellà, en agua de borrajas. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta és una època, com dèiem, de dimes i diretes.
I de molta moguda, sí. I més, tal com han quedat tots els equips de la comarca, encara n'hi ha més moguda, no? Perquè ja, el Ribas per categoria, parlo amb el Carles Martínez, que serà l'entrenador que seguirà a portar l'equip.
Està confirmat ja, Carles Martínez, tècnic del Club Deportiu Ribas.
El Club Deportiu Ribas tindrà l'ajudant el David Ávila.
Sí, sí. És a dir, el tàndem que ha acabat aquesta última temporada.
El mateix. Què passa? Doncs que ell el primer que vol fer, i de fet ja té un compromís amb molts jugadors de los que han perdut categoria és continuar, que continuïn aquests jugadors i treballar la temporada i mirar de fitxar jugadors en compromís, no? Sobretot que tinguin molt de compromís, que el parell, l'errada d'aquest any ha estat doncs, que s'han fitxat, se va fer una pretemporada i una temporada una mica estranya perquè van fitxar jugadors que treballaven dissabtes i no podien assistir a los partits.
Hem arribat a un punt, ara ho deia el Toni, i ha tornat a citar la paraula clau, compromís. Tinc aquella sensació que hem arribat a un punt que els clubs ja no demanen rendiment, evidentment, que el demanen, però el compromís. Mm-hmm. El compromís ha d'anar per davant de tot.
Mm-hmm. El que passa que me quedo, Pitu, amb una cosa que...
En una època com l'actual, evidentment, en què no hi ha diners i que el jugador se'ls demana, entre cometes, doncs, un cert compromís perquè la temporada vagi més o menys
mitjanament
bé. El rendiment sí que te'l poden demanar, evidentment, però això ja depèn d'altres factors. El compromís no, el compromís és compromís de cadascú.
Exacte, però també me quedo en el que em va dir també ell, que ell miraria doncs, que el club, el Ribas en aquest cas, perquè ara estem parlant del Ribas, tingués compromís vers als jugadors. Compromís què vol dir? Doncs que no li falti de res i que de ben quan tinguin
algun detall.
Algun detall.
Detall en forma de sopar, en forma de obsequi, no ho sé, digue-li com vulguis.
Exacte. I és això el que tenen que treballar els clubs avui en dia.
És a dir, un compromís mutu, dels jugadors vers el club i del club vers els jugadors.
Exacte. Que me dona la sensació...
Això és l'ideal, clar.
Que serà el que realment estan treballant el nou projecte de la Unió Esportiva Sitges. Buscar jugadors doncs, que tinguin compromís, però que el club també tindrà un compromís amb el jugador. Quin compromís? Doncs segurament algun ocell, que alguna cosa que estiguin bé i que juguin amb compromís.
La Unió Esportiva Sitges presenta aquesta tarda a les 7 entre 2 i 3 jugadors. No sabem els seus noms, però probablement això tingui a veure amb el que, com els dèiem ara fa uns moments, publica l'Olivella a la seva pàgina de Facebook. Es parla de 4 jugadors: Àlex Morillas, Edu Hidalgo, Marc González i Alejandro Pascua. Aquests jugadors han sol·licitat la baixa de l'Olivella per incorporar-se, en diu aquesta nota, al nou projecte de la Unió Esportiva Sitges de Tercera Catalana. La junta directiva, en nom del club, vol agrair el treball i dedicació a l'entitat durant tot el temps que han estat a la nostra entitat, alhora que desitjar-los molta sort i els millors èxits en aquest nou camí esportiu. Signa la junta directiva de l'Olivella. Et sorprèn, Toni? Crec que no.
Sí, no me sorprèn.
Tornem allò dels rumors, Aquests noms s'han vinculat últimament amb els Sitges.
Sí, no me sorprèn. Passa que n'hi ha jugadors, com el Carta, Alem Morillas, que té un perfil Olivella. Alem Morillas és un jugador de Vilanova, però que sempre ha tingut un perfil una miqueta així Olivella. Té molta amistat amb la gent d'Olivella i té molta amistat amb l'entrenador que tenia actualment, l'August Isabel. Com ara l'Olivella tindrà un nou entrenador, potser no me sorprèn, no? Uh-huh. El que passa és que sí que te puc dir que és un bon jugador, És un molt bon jugador pels Sitges, perquè amb l'Alejandro Pascua, Barberà i Àlex Morillas, doncs t'asseguren gols,
Sí. D'entrada no sabem si els 4 seran presentats avui, però aquests 4 noms ja, segons avança el propi Olivella, s'incorporen a la disciplina de la Unió Esportiva Sitges. Això té molt a veure, evidentment, amb la presència d'Àngel Calvo, evidentment.
Sí, clar, clar. Àngel Calvo també ha estat identificat sempre amb l'Olivella. De fet, ell va ser, des de l'Olivella, el que va començar a ser patrocini del Vilanova.
Però de fet, Àngel Calvo ha estat exjugador de l'Olivella.
Exjugador, i fins i tot fa 4 dies jugava amb els veterans que juguen al torneig primavera. Uh-huh. Ara no, ara està en el DIMAC. Però havia estat, vull dir, tota la vida a l'Olivella. Fins i tot ell va fer, quan van cessar a Manolo Cantos, entrenador aquella temporada, i va estar a punt de salvar l'Olivella, te recordes, no?
Sí, ho recordo perfectament.
Ell va ser l'entrenador de l'Olivella i tot. Uh-huh. Vull dir que està molt identificat a l'Olivella, que passa que, clar, ara ell tenia ganes d'un nou projecte i aquest nou projecte és la Unió Esportiva Sitges.
Un nou projecte, Toni, que a poc va prenent forma, va prenent cos. De moment ja tenim nou tècnic, que es va presentar tot just ara farà demà una setmana, el David Requero, el mateix dia Albert Barberà signava pel club, per la Unió Esportiva Sitges, i bé, ara aquests 4 jugadors que provenen de l'Olivella que també s'incorporen a aquest nou projecte. Cal la confirmació, evidentment, però aquesta nota de l'Olivella ho diu clarament.
I són jugadors Requero, menys Alejandro Pascua, los altres tres en Requero. Han estat en Requero. Uh-huh. De fet, en va estar aquell Vilanova amateur,
sí,
amb el Requero, i són jugadors que coneixen molt bé el David. De fet, jo me recordo que quan va sortir el nom del David, David Requero, la gent, tothom lo felicitava. És un jugador que té carisma, perdó, un entrenador que té carisma, que agrada a tothom. I és un entrenador que aquest projecte lo pot portar molt bé, perquè és que estan portant jugadors que coneixen perfectament.
Ja els avancem que en aquest dimecres, en el que serà també l'última tertúlia Pilotes Fora, comptarem amb la presència del vicepresident de la Unió Esportiva Sitges, el senyor Jordi Martínez. Evidentment, li haurem de preguntar moltes coses.
Sí.
Sobre aquest nou projecte, bàsicament, no?
Sí.
És a dir, què ha canviat, no? El club ha fet una aposta important pel futbol base, i si això, doncs, en algun sentit, deixa de ser aposta.
A veure, no lo va dir el mateix David Requero.
Sí, David Requero va dir obertament que evidentment ell confiava en el futbol base.
Ell està molt content amb el futbol base de la Unió Esportiva Sitges, perquè té futbol base.
Però que serà diferent, però... entenc que serà diferent, Toni, perquè el que hem viscut aquestes dues últimes temporades amb els Sitges...
No.
Ho deia també l'ex-tècnic Jordi Serra, no? Vull dir que tampoc era normal, no? Que fa dues temporades amb l'equip a segona catalana es de tirar de juvenils i en circumstàncies molt complicades, amb l'equip lluitant per no baixar. I aquesta temporada ha hagut d'acabar fins i tot amb dos porters cadets, clar. Entre una cosa i l'altra... entre el blanc i el negre, hi ha una escala de grisos.
Clar. Serà diferent, no? Mm-hmm. Perquè aunque ell compti amb jugadors de base, se li donarà el temps al temps, quan realment aquests jugadors puguin entrar a la disciplina dels Sitges i aportar
el que ens deia el Jordi, no? Ara hi ha un cadet molt, molt ferm, mm-hmm. però clar, aquest cadet...
ni falta fer-se.
Aquests jugadors no poden donar el salt així de bones a primeres amb el primer equip. Probablement algun partit sí que el podran jugar, alguna circumstància molt puntual, però evidentment no el que ha passat aquests dos últims anys.
Val, i també dintre del que és el projecte tenim en compte una cosa, que serà una Unió Esportiva Sitges nutrida de molts jugadors de la comarca, i realment els jugadors de la comarca, qui no ha passat per la Blanca, qui no ha passat per el Vilanova, són gent feta aquí, i doncs més o menys serà el mateix, sempre i quan David Requero, com és un home que creu molt en el futbol base, doncs anirà supervisant, anirà mirant. De fet, per això està la figura també de Jordi Serra, entre un i l'altre treballant el futbol base del Sitges. Jo penso que és un molt bon projecte, de moment, que fa bona
pinta, no?
Bona pinta,
potser.
I ja veurem el que passa.
Després els resultats diran què passa aquesta propera temporada, però bé, d'entrada és una aposta, crec que prou interessant com per dir, com es diu en aquests casos, també una declaració d'intencions, no?
Sí.
És a dir, que el Sitges ja no pot conformar-se a dia d'avui a quedar 10-12.
No, exacte. I aquest projecte és ben mirat per la gent de fora, i jo penso que és un projecte amb credibilitat, doncs, per a aquesta gent. Potser és el que li està faltant a millor al Vilanova, doncs, que la gent no creu tant en la gent que està a Vilanova, però sí creu, doncs, ara per ara la Unió Esportiva Sitges. La prova la tens, que començaran a venir jugadors com ara, que estaven en un club com l'Olivella i venen cap al Sitges, de segona catalana a tercera.
Sí, senyor. 4:17. Seguim endavant amb més futbol. Estem parlant ja dels propòsits, evidentment, de la propera temporada, però la competició encara continua. La competició oficial, saben, les diferents lligues ja han finalitzat, però estem encara en setmana promoció i estem, Toni, també en setmana Copa Catalunya Amateur. El passat dissabte el Club de Futbol Sobrense es va desplaçar fins a la Riera de Gaià. Allà l'esperava el Club de Futbol La Riera, el campió del grup tercer de la tercera catalana. I el partit, de fet, tot i que comencem per l'escenari. Un arriba a la Riera de Gaià, al camp de futbol, i veu aquell camp, que és un camp gran.
És immens.
Però
immens.
De terra.
De terra, sí. És
feia molta calor.
Molta,
és
molta.
És a dir, que els ingredients inicials no feien preveure, així, diguem-ho francament, un bon partit.
Mira, és un camp que...
Després els actors, com que són els jugadors,
sí,
poden fer de més i de menys, però sí, l'escenari no convidava.
No era el millor, no era el millor escenari. A més, en un dissabte de Champions, que potser la gent estava més pendent.
Potser no, segur. La gent tenia el cap a Berlín.
Exacte, I arribar a temps, no perdre el partit, fins i tot l'àrbitre se l'havia dit, escolta, si s'allarga això, a veure què pot passar, no? Perquè, clar, no sabia com acabaria la cosa, no? I també en un mar on tot eren al redor del mar, tot d'arbres, i sota arbres tenia escaló, tu imagina, al mig del camp.
Una fregidora.
Era una fregidora. Però la cosa se la va posar molt bé al Sobrense.
Un Sobrense diferent d'entrada, l'11 que presenta el Josu és molt diferent al que hem... el que hem anat veient al llarg de la temporada, al llarg de la Lliga.
Sobretot a darrere, no tens Aràbia, no tens el Tídac, fer una miqueta d'enllaç entre la delantera i el mig del camp, el que fa sempre el Didac. Sí que tens el trident, per mi, el Cano, Jordi Cano, el Geri i el Josep Maria, però doncs falta alguna cosa més. Sobretot jo penso que el que va notar molt el Sobrense a la segona part va ser un canvi que va tenir que fer el Josu, primer perquè anava guanyant 3-0 des del minut 7, i segon perquè doncs el jugador tenia una tarja, doncs perquè no se quedés perquè tal com anava el partit era un equip molt guerriller, un equip d'això, i Marc Sardà és un jugador doncs que té contacte,
que va sempre al xoc,
té contacte, per no poder veure la segona groga, doncs el va canviar, i es va notar molt, fins que l'equip no se va adaptar a l'ausència de Marc Sardà, lo va notar molt, i ells van aprofitar per aconseguir poc a poc escurçar diferència, fotre-s'hi dintre el partit i acabar empatant el partit.
Toni, com s'explica, no? Aquest, no sé si dir canvi de xip, no? Un Sobrense que al minut 7 guanya 0-3. Sí, minut 7, 0-3. El 2, Abel, fa el 0-1. El 5, Mercè, fa el 0-2. I el 7, Geri, fa el 0-3. Aquest és el resultat al descans. Sí. Però l'escenari canvia totalment a la represa,
que és quan
la Riera aconsegueix empatar el primer quart d'hora.
Sí, de fet el Sobrense la primera mitja hora doncs està molt endollat i fins i tot té ocasions per ampliar una miqueta. Tres arribar a tres gols, però va tenir un parell més, sobretot aquesta mitja hora. A partir del minut 32, 33, 34, ells comencen a agafar una miqueta més la posició de la pilota i més al camp. Molt, amb un treball molt de lluny, no? Perquè és un equip molt lluitador,
inferior al Sobrense, evidentment, però això compta. Ho suplia, com es diu en aquests casos, amb físic i amb treball.
També amb el consentiment de l'àrbitre. Jo penso que l'àrbitre va deixar alguna que altra puntadeta, tenia que haver ensenyat alguna tarja més, i va permetre molt, i això doncs, també va marcar una miqueta, no? I després ell tenia un jugador que per mi és clau, de fet quan aquest jugador ja va sortir se va notar molt, que és el número 10, un jugador veterà, però tenia una classe, es diu Jonathan, molt bo, i doncs clar, van aprofitar sobretot ja la sortida, que van marcar el primer gol en una jugada molt semblant a la d'Abel, estava sol aquell de cap, i en una centrada al mig de la defensa, remata de cap, i doncs marquen el 1-3, i a partir d'aquí entren dintre del partit, marquen el segon, el mateix jugador marca el segon, i després arriba l'empat 3-3 a la mitja hora. Però tot i això, el Sobrense a partir d'empatar el partit és el Sobrense el que tira una miqueta més del partit, lluita una mica més, ells se noten molt cansats perquè ell ho nota moltíssim, sí que el Sobrense també ho nota, però ells més, i Josep Maria Mercè té una ocasió claríssima, se'n va, guanya la posició als defensors, però creua una miqueta la pilota massa, i surt fregant
el pal.
Aquí
va tenir el partit del Sobrense, i per tant haver d'evitar arribar als penals.
Però és que encara, 5 minuts abans, Didi sortia al terreny de joc i tenia una falta d'aquelles una miqueta llunyana, però ell està acostumat a aquesta falta i no la va clavar per molt poc. Doncs a partir d'aquí doncs arriba als penals, i la loteria dels penals en aquest cas, que comença malament, perquè de fet el primer penal que llança el Sobrense lo llança Josep Maria Mercè, i amb tota la mala sort molt ben col·locat, però va al pal, i se'n va fora, i fins i tot si ho comença, després ja s'arregla i al final acaba guanyant per 4-2 els penals al Sugris.
El del Villagordo, protagonista, perquè atura un dels penals.
Sí, 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 clau, i no va tenir que veure res en els tres gols, perquè de fet el porter va estar venut en els tres gols i va aturar aquest penal que va donar doncs aire al Sugrense per classificar-se.
Una dada que ens apuntava el Toni fa uns moments, cap equip excepte el canvi de LED aquest any havia estat capaç de fer-li tres gols al Sugrense.
Per això, i curiosament també el canvi de LED va fer els tres gols a la segona part. Vull dir, en els segons 45 minuts de joc. I per això, que un equip com la Riera, que em sembla un bon equip, jo no crec que aquest equip sigui fàcil de guanyar-lo al seu camp. És un equip molt complicat, a més a més la gent mossega.
Hi havia ambient, Toni?
Sí, sí, n'hi havia, no molt, però sí, n'hi havia ambientet d'aquests camps, no? De Tarragona. Cridava a tothom i sobretot els jugadors lo protestaven tot. De veterania tenen, perquè lo protestaven tot. I això va descantar una miqueta la balança de l'àrbitre.
Anem a escoltar el que deia el míster, en Josu Julián. Són les 4 i 24 minuts de la tarda. El Toni va poder parlar amb ell, fent, evidentment, una anàlisi del partit i amb algun apunt ja de cara també a la temporada que ve.
Bueno, jo crec que la primera part sí que hem estat al Sobrense. La segona part, doncs, bueno, No et diria que hem menospreciat el contrari, perquè no ho hem fet, però sí que hem baixat una mica la intensitat, i això qualsevol equip, i més a casa seva, i més amb un cap com aquest, que és de terra, que és irregular, doncs pot passar factura, i avui ens ha passat factura. Bueno, ells s'ho han cregut, amb el primer gol s'ho han cregut, ha fet el segon i s'ho han cregut, i ens han empatat. A partir d'aquí sí que és veritat que el Sobrense ha pogut matar el partit amb el 3-4, que el Josep Maria ha sigut molt clara, però bueno, no hem estat encertats i no hem sabut tornar a reaccionar. Bueno, mira, al final hem tingut la sang freda i l'encert de l'Albert de poder passar per penals. Bueno, al final l'objectiu està complert.
Han hagut diferents aspectes, l'àrbitre, també els jugadors, que aquesta gent, déu-n'hi-do el que rascaven, el que ha caigut al mig del camp, que clar, tot això es nota moltíssim. I clar, ells, com tu dius, se l'han cregut, empaten a partir 3-3 i escolta, semblava que fins i tot podien haver guanyat.
Bueno, jo haver guanyat no crec que...
No, però vull dir que ells se lo...
Sí, ells ho han cregut, però bueno, però jo crec que amb el 3-3 no...
És que amb el 3-3, quan ha reaccionat el Sobrense, ja he tingut dos o tres ocasions claríssimes.
Sí, bueno, jo confio molt en aquest equip i jo sabia que la reacció arribaria, o tard o d'hora arribaria. Hem trigat massa, a partir del minut 30 de la segona part, però bueno, arriba la reacció, els hem tingut... Crec que ha ficat al seu camp, perdent temps tota l'estona al porter, bueno, fent el que han pogut per salvar el partit. A partir d'aquí, doncs, bueno, hem tingut que definir el partit als penals, que no és l'idoni, però bueno, també val, no?
Això que s'ha començat malament, els penals també, fallant un.
Sí, però bueno, a vegades no és com es comença, sinó com s'acaba. Jo tinc molta confiança en aquesta gent, el Josep Maria ha ajudat al pal, però és molt difícil que l'Albert no pari un penal i que l'Albert no els hi posi a l'aire al cor, perquè és un porter molt ràpid sota balsa.
Sé que tu no estaràs d'acord, perquè doncs, per tu tots els jugadors són igual, però jo penso que l'has fet bé, perquè l'has canviat perquè tenia la targa, però el canvi de Marçal al mig del camp jo l'he notat moltíssim.
No, tens tota la raó, jo sóc el primer que ho reconec, però bueno, quan te'n vas al descans 0-3, un jugador amb targeta i tens la banqueta que tens, doncs dius, bueno, pensava que podia permetre'm el luxe de fer un canvi. Això ha sigut, no ha sigut perquè el Sardà estigués malament ni res, ha sigut perquè bueno, tal com estava el partit, de que ells anaven molt, molt intensament a totes les pilotes i l'arbitratge era bastant casolà, doncs en qualsevol jugada et podies quedar amb 10. I per no quedar-te amb 10, doncs el canvi fàcil és el que té targeta. Res més. Clar, surt l'Edgar, que és de time molt més defensiu que el Sardà. Però bueno, que no... no jo no ho... no ho aixecaria només amb la persona del Cerdà. Jo aixecaria que la segona part no hem estat bé ningú. No hem estat bé els primers 25 minuts, no estan bé ningú.
De tota manera, aquesta gent, jo no he vist cap partit d'aquesta gent aquí, però seria molt difícil jugar aquesta gent aquí.
Bueno, ja sabíem que aquí crec que no hem perdut quasi cap punt. I ja, bueno, els informes que teníem era que era un equip dur, que era un equip que de mig cap endavant era molt intens i que tenia molta qualitat, però també sabíem que de mig del camp cap enrere patien, i això ha sigut. Els hem fet patir molt, però ells també han pogut fer-nos patir.
Potser han arribat massa aviat els gols del Suburense.
Bueno, ha arribat quan ha arribat, Toni.
Ja, però vull dir...
No, el que sí que és cert és que amb el 0-3 molta gent bueno, ha dit, bueno, això ja està fet, i un partit acaba al minut 90. No, no acaba el 7, ni el 8, ni el 10. Acaba el 90, i jo crec que aquesta elecció és per tots. Ara estic veient el Geri, que està aquí a prop, i ja l'he dit, mai es pot deixar de córrer fins que piti l'àrbit. I avui ho hem vist molt clar. Teòricament, amb 0-3, bueno, el partit està controlat, tothom diu, el Suburense no se li escapa, i avui ha estat a punt d'escapar-se. Vull dir, aquesta elecció ens ha de servir pel futur i per dir, escolta, us recordeu d'aquell partit a la Riera que anàvem 0-3 i en 20 minuts, un quart d'hora ens van empatar? Doncs mira, ha passat un cop, que no torni a passar.
Bé, hem passat de la primera eliminatòria, queda una segona, que ho sabrem aquesta setmana, el jugarà el diumenge segurament, i després, perquè clar, no sabem el rival que no es pot tocar, això és, ho dirà el sorteig, i després ja doncs acabarà una temporada, si tot s'ha per Suburense, i a partir d'ella, que m'imagino que estàs treballant la propera temporada, no?
Sí, òbviament, nosaltres el que estem fent ara és sobretot parlar amb els nostres jugadors de cara a la gent que volem que continuï, i òbviament estar atents als moviments que puguin haver de jugadors que ens puguin interessar, òbviament.
Volem molts canvis o bé?
Deu ser, algun canvi sí que hi haurà, però no sé si molts, pocs.
I algun pot ser sonat, no?
No ho sé a què te refereixes amb sonat. No, nosaltres intentarem millorar l'equip que tenim, punt, millorar. Amb això et dic tot. Tindrem baixes, perquè és normal que tinguem baixes per retirades, per gent que no es compta tant amb ella, o per gent que no vol estar amb nosaltres. I tindrem altes, perquè afortunadament la gent, quasi tots, volen estar al Suburense.
Molt bé, doncs Josu, ara treballar ja per la propera eliminatòria i després descansar, sí, no, que a tu te tocarà currar i molt, eh?
No, però també descansarem una mica, home, que ja ens toca descansar alguna setmana, i si Déu vol acabarem bé la setmana vinent, intentarem acabar bé la setmana vinent i després desconnectar ni que sigui un parell de setmanetes.
Dos quarts i dos minuts de 5 de la tarda. És allò que el Toni insistia, però el Josu de moment masses pistes no ha donat, tot i que...
Ho coneix molt.
Sí, et coneix.
Ho coneix molt.
Són uns quants anys,
Ho dir. Coneix molt i diu aquest...
Sí, aquest vol saber més del que pertoca. Però, Toni, estem en condicions, jo crec... de dir uns quants jugadors que sí continuaran amb el Suburense la temporada que ve.
Home, nosaltres tenim una llista en la que doncs sí que podem assegurar, i si no passa res de l'altre món, seguiran amb
el Suburense. Sí que en l'últim moment la cosa es pot complicar,
clar, perquè,
tots som persones i tots vivim unes circumstàncies, no? Però es pot dir ja gairebé que continuarà un bon nombre de jugadors.
Sí, mira, Minga continua, Marcos continua, Joey, Huete, Sardà, Edgar, Geri, Didac, Josep Maria, Alberto, Marchand, Abel, Sarabia i Caparrós. Déu-n'hi-do.
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 podíem tenir algun dubte amb alguns jugadors que ells mateixos havien manifestat, doncs, Casta Saràbia, no? Que sí. Ell deia que evidentment ja tenia 35 anys, que estava esperant un fill, em sembla que va dir al setembre, i que evidentment la família passava una miqueta a un estadi superior, no? I que en aquest sentit no ho tenia massa clar. Doncs bé, vinga. Saràbia.
I fins i tot el no veure el joc dissabte, jo ja me...
Sí, tu ja vas fer la teva pel·lícula,
Jo ja me va picar la mosca al nas, no? Sí. I vaig anar i li vaig preguntar al Josu, dic, en Saràbia què? Plega, Saràbia. I no, per això me l'ha confirmat que Saràbia continua amb el Sobrens.
Els noms que no hem citat, doncs, evidentment, no vol dir que siguin baixes, sinó que el club, evidentment, continua treballant, està parlant amb ells per saber una miqueta quina és d'entrada la intenció del club, perquè clar, evidentment, si el club no compta amb ells, són faves comptades, i quina és la intenció, evidentment, dels jugadors en el cas que el club estigui interessat en ells, perquè igual tu com a club estàs interessat en que un jugador continuï, però aquest jugador pot tenir altres pretensions, que això també pot passar.
Pot passar.
Vull dir que no descartem res.
No. I que doncs encara és aviat, no? Perquè inclús ell l'ha dit, estem parlant amb jugadors...
Encara no ha acabat la temporada, com aquell qui diu.
I comença a sonar noms, també.
Sí, perquè recordem que ara el Sobrense ha de jugar una nova eliminatòria, em sembla que són 700 de final d'aquesta Copa Catalunya Amateur. De fet, encara no coneixem el rival, però jo m'he apuntat als equips que s'han aconseguit classificar per aquests 700. Són el Vilalba, l'Escola Futbol Mataró, el Palafolls, el Folgueroles, l'Hostoles, el Vilaseca, el mateix Sobrense, el Vinyets Molí Vell, aquest sí que et sona una mica, Toni, perquè ha estat el campió del grup 10, no?, de quarta.
Sí.
El Sants, el Poble Sec, l'Abadesenc, el Garriguella, l'Òdena també, un conegut.
Bon equip.
Les Franqueses i l'Alfarràs.
No m'agradaria gens...
Equips, la majoria d'ells, evidentment, desconeguts,
sí.
Tret, evidentment, els que poden tenir més nom, com,
el Vinyet no m'agradaria
gens. Un Vilaseca, un Vinyets Molí Vell, un
no,
Sants...
No m'agradaria gens. No. Vilaseca, a mi m'arribava que podia ser Vilaseca, Però, clar, això és un sorteig.
No, evidentment, és un sorteig. Saps que també et pot tocar un Òdena, bé, per recordar vells enfrontaments, també.
Sí, també. Serà guapo.
Els de la temporada passada.
Un enfrontament guapo,
Sí.
Perquè un Òdena Sobrense per ser molt maco, Molt maco.
Veurem. I fins aquí el futbol, Toni, perquè em sembla que poca cosa més. Alguna noticieta que tenim també, per exemple, sí, la tenia aquí apuntada. José González.
Hombre, el José, que serà l'entrenador del primer equip del Sobrense femení.
Femení, sí, senyor.
Sí, nos alegrem
José
molt.
José González, no? Que no sé si dic que torna al futbol.
Sí, perquè estava fent...
Sí, ell maratons, està ara ficat amb el tema de les triatlons i aquestes històries, Ironmans i aquestes coses. I bé, ara torna al futbol per fer-se càrrec, tal i com anunciava el Sobrense la setmana passada, del primer equip femení de l'entitat.
Molt bé.
Una experiència, suposo...
I també ens alegrem molt, Pitu, per Dani Pujol.
Sí.
Dani Pujol anirà a Llorenç del Penedès, a l'escola Marc Bartra, de director tècnic. Ell serà director tècnic del futbol base i fins i tot portarà un juvenil de l'escola Marc Bartra. Ens alegrem molt per ell, perquè torna al futbol, torna a lo seu, la seva activitat esportiva, i doncs que tingui molta sort.
Sí, evidentment, Dani Pujol, que ha estat una de les grans satisfaccions que a nivell personal ens han donat aquests últims dies. I poca cosa més de competició, Toni.
Poca cosa més,
que no siguin, com dèiem, tema rumors, tema altes, tema baixes, perquè a Vilanova com estan?
Doncs malament, sí? malament. A veure, un diuen que ho tenen bastant lligat, un altre no diuen el mateix. Es parla de que marxa Nito, el porter del Vilanova, un gran porter.
Oh, i tant.
Jordi Fernández, que és el germà de Xavi Fernández, que era el segon porter, segon i primer porter del Vilanova, no ho té clar.
De fet, missatges, perdona, Toni, molt emotius. He vist aquests dies a les xarxes socials de la plantilla del Vilanova, inclús del propi tècnic, de l'ex-tècnic de Manel Rodríguez.
Amb un sopar que organitzava Ángel Calvo, que va pagar a ell en tots els jugadors i que fins i tot s'havia dit, home, ja que pagava el sopar, podies pagar doncs els mesos que es deu, però això no és culpa d'Àngel Calvo. Això és el club
Sí, sí, Ángel Cabo, recordem, ja no és president, ja no és president del Club de Futbol de Trava, per tant, això pertany o correspon als actuals dirigents.
Això ja és el club
a fer front una miqueta aquesta...
A fer front de les 3 o 4 mensualitats. Manel me va dir 4. 4 mensualitats que se li deu, doncs, sobretot a Manel i a molts jugadors.
Incertesa, no?, com a mínim.
Incertesa, perquè no se sap.
Bé, de fet, està confirmat el tècnic, Dani Gimeno.
Sí, i ell té moltes ganes, eh? Dani Gimeno sí, sí. Té moltes ganes de treballar.
Evidentment, ell ara, ha estat jugador, ell sap clar. Com és el club.
Ara, no sabem amb el que es trobarà.
Quins membres, no?
Ja.
Comptarà?
Ja veurem. N'hi ha jugadors que diuen que marxen. De fet, jo sentim molts noms de que marxen, no sé com quedarà, perquè doncs, jugadors com Cols, que portava dos o tres temporades al Vilanova, doncs tres, me dóna la sensació. Jo he escoltat que marxa, els rumors, el mateix Villa d'aquí de Sitges.
Germà d'Albert Villagordo.
Exacte, també, i és un jugador important dintre del sistema del Vilanova. Bons jugadors marxen, per això veurem què passa.
Si marxen, si es confirma que aquests jugadors acaben causant baixa del Club de Futbol Vilanova, la pregunta és quin serà el seu destí? Doncs estén atentos a sus pantalles.
Sí, sí.
No podem dir res més perquè, evidentment, tampoc ho sabem. 4:39, Toni, moltíssimes gràcies.
Molt bé.
Fins dimecres.
Molt bé.
Bon dia, digui.
Bon dia. M'agradaria deixar d'una vegada l'insecticida. En prenc massa.
I quines marques pren?
Tant és, el que vaig trobant.
El fum del tabac conté més de 4.000 components tòxics, fatals per tu i pels altres. Truca al 902-111-444 i t'ajudem. El fum és fatal. Generalitat de Catalunya per la salut. Som-hi.
CatSalut respon. Els medicaments aporten beneficis a la nostra salut si els utilitzem de forma adequada. Cal que coneguem quin és el principi actiu del medicament, ja que el nom comercial pot variar i quin tractament hem de seguir. El metge és qui ens prescriurà la dosi, la pauta i la durada i les precaucions que hem de tenir. I recordeu que els medicaments genèrics són igual de segurs i eficaços que les marques comercials.
I si teniu dubtes, consulteu els professionals sanitaris.
Per la nostra salut, prenguem els medicaments correctament. 061. La Generalitat al teu costat.
La Generalitat més a prop teu.
Sabies que als boscos catalans hi ha moltes espècies d'animals protegits? Però de la conservació de l'entorn qui se'n cuida? Doncs molt fàcil, tots nosaltres, perquè tots ens en beneficiem i ens hem de preocupar per mantenir-lo. Agents rurals, bombers, agrupacions de defensa forestal, però sobretot tu.
Recorda que tots podem col·laborar per evitar un incendi forestal. Per això, no facis foc, no llencis cigarretes. Vigila que els infants no juguin amb res que pugui fer foc. No deixis brossa, no llencis petards.
Un petit descuit pot tenir efectes devastadors. I en cas d'incendi, aviseu el 112.
La Generalitat, més a prop teu.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Són les 4:43 de la tarda, hem d'acabar el programa d'avui, aquest últim temps de descompte d'aquesta temporada esportiva a la sintonia de Ràdio Maricel, amb El que ha estat, també, sens dubte, una magnífica temporada per la gent del bàsquet Sitges. Aquest passat dissabte, el bàsquet de Sitges aconseguia arrodonir i, com es diu vulgarment, posar la cirereta al pastís, proclamant-se campió de Catalunya de la primera categoria. Es va desfer del Ciutat Vella a la gran final, 67-57, sens dubte, la millor manera per acabar una temporada. El conjunt d'Edu Piñero, que, com dèiem a l'inici del programa, fa doblet. D'entrada, aconsegueix el principal objectiu, que no era un altre que l'ascens a Copa Catalunya i aquest campionat de la primera catalana. Senyor Edu Piñero, molt bona tarda.
Hola, buenas tardes.
Moltes felicitats.
Gracias. Sufriendo, pero bueno.
Bueno, ahora ya, como dice, se acabó.
Sí, bueno, era uno de los objetivos, estaba claro que el objetivo era el ascenso, se consiguió y bueno, y hasta donde podíamos llegar, y hemos llegado a la final, queda ya jugar la final es importante, pero bueno, también pues, quieras uno cuando estás metido en la final también quieres ganarla, ¿no?
¿Quina sensació tens tu ara mateix?
¿Ahora?
Sí,
ara. Pues ya pensando en el año que viene.
Intuía la respuesta, ¿eh?
Más o menos, no. Ahora, pues bueno, lo celebramos el sábado todos juntos. Bueno, yo creo que ahora más tranquilo, ya saben todas las tensiones de todos los días. Que hace uno desde un principio el objetivo estaba claro que era el ascenso y bueno, y eso era pues lo que te ponía un poquito más nervioso, un poquito más nervioso de lo normal. Pero bueno, no, yo creo que ahora pues tranquilo, ya pensando más o menos, no va a haber muchos ni retoques ni nada, o sea, más o menos se va a continuar casi con el mismo equipo y ya está. Nada.
Del partit de dissabte, Edu, el Ciutat Vella us va posar les coses difícils, eh?
Duros. Bueno, ya lo hablamos, ya yo los había visto un par de veces, un equipo pues con jugadores veteranos, con un entrenador que ha estado muchos años entrenando al Ramon Llull, que también era un equipo de Copa,
sí.
Pues duro también, que habían estado en EVA, y sabíamos lo que nos enfrentábamos, y está claro que, bueno, el pasar la semifinal yo creo que tuvimos un duro escollo con el Rusé, un gran equipo, y bueno, nos relajamos un poco, ¿no?, durante el principio de semana, y bueno, pensando de que jugando la final aquí en Sitges, pues a lo mejor sería mucho más fácil, pensando de que ellos habían perdido 29 partidos durante la temporada, segundos, que se han clasificado así como que de rebote. Bueno, pero yo creo que nos puso las cosas muy difíciles hasta el final, pues bueno, no pudimos ponernos por delante.
Sí, perquè de fet, com deies, Edu, el Ciutat Vella no partia com un dels favorits per classificar-se a la final. D'entrada es va classificar com a segon, potser si era més favorit el Safa que no passa el Ciutat Vella.
Sí. Yo creo que el Safa, hombre, teniendo la línea exterior que tenía de casi cuatro jugadores que habían jugado en categorías, por ejemplo, en EVA, Copa, muy buenos jugadores.
Y que guanya partit de nada, a sobre.
Y, o sea, exacto, van ganando de 10.
De 10.
Y encima va el Ciudad Bella a su casa, acampado el Safa, y gana de 20. O sea,
sí, sí, increíble.
No, o sea, te das cuenta de lo duros que son, de que yo los había visto, yo por ejemplo el día del Reus, ellos iba ganando Reus de 16 y hasta el final ellos luchando y consiguieron la prórroga, perdiendo, faltando 8 o 9 minutos para terminar el partido, y ganando 16 Reus tranquilamente, fácil, y ellos empezaron, siguieron el mismo trabajo y al final se llevaron el partido, se metieron para jugar las semifinales. O sea, creo que es lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Son equipos que a partir de ahora van a ser así, duros y experimentados y con mucho oficio.
Edu, acaba una temporada amb números realment espectaculars, no? Heu aconseguit, si m'equivoco m'ho dius, però clar, són 31 victòries i només dues derrotes, parlo de competició oficial, és a dir,
sí.
guanyeu de la fase prèvia 28 partits i en perdeu dos, i a més guanyeu els 3 de la fase final. Per tant, 31-2. Això és molt difícil. És molt fàcil de dir i molt difícil de fer.
Jo crec que és mantenir a aquests jugadors i mantenir la concentració. Si yo haber sido profesional, eso te ayuda a que, bueno, entrenadores, pues, que siempre te están inculcando esto. Yo entiendo que es primera catalana, que no es la misma. Somos, bueno, volvemos a jugar, a pasarlo bien, a disfrutar. Pero bueno, yo creo que el compromiso de los jugadores, intentando en ningún momento que haya una relajación, por ejemplo, perdimos el día del San Boy, yo creo que el equipo se dio cuenta y empezó una serie de partidos que empezó a jugar pues de menos a más increíble, ¿no? Y hasta el día de Coiblanca estuvimos 7-8 partidos haciendo partidos increíbles. yo creo que ha sido de esto el compromiso de ellos y que hemos mantenido la concentración en todo momento. Que hemos tenido esos dos bajones, bueno, normal.
Es normal, es normal.
Yo creo, dices, hostia, es que Edu, eres muy exigente. Bueno, soy así, yo creo que tú lo sabes, que yo soy partido a partido y a mí me gusta entrenar toda la semana para ganar el partido.
Sí, pero ¿sabes qué pasa? Perdona, al final això els jugadors t'ho agraeixen.
Sí, no, bueno, yo intento que ellos disfruten, o sea, yo puedo ser exigente, pero tampoco no soy una persona en la cual, hostia, voy a hacer algo ahí malo, no, o sea, yo lo que quiero es que ellos, si ellos entrenan bien, la típica tópico que hay en la frase, tal como entrenas, tal juegas,
¿y es así?
Si tú entrenas toda la semana, al final, puede haber un partido o dos partidos que a lo mejor no te salen las cosas porque el rival, por lo que sea.
Está claro.
Pero si tú estás continuamente manteniendo ese ritmo, o sea, la gente pues entra en una dinámica que al final pues se va acostumbrando y quieras o no, pues si tú entrenas bien y te sientes bien, pues al final tienes buenas sensaciones, y es de lo que se ha tratado. Uh-huh. Y aparte, pues bueno, yo creo que la gente, el grupo a nivel de lo que ha sido, pues ha sido una pasada. Ya lo había el año pasado, más o menos. Salvo pues la venida de Edu, yo creo que no serà un plus a nivell interior, sí. Creo que era necessitada.
Sí, això ja ho vam parlar un dia, evidentment, l'arribada de l'Edu, ostres, descarrega molt el Xavi. Perquè clar, Xavi era un jugador de pràcticament 40 minuts l'any passat.
Exacto, sí. Exacto, no? Y bueno, la llegada también de Roger Pérez, sí. que con 18 años viniendo del Junior Preferente del Manresa, campeonato de España, no sé qué.
Claro.
Y bueno, pensando de que a lo mejor, dudas de que a lo mejor el jugador que a lo mejor no iba a jugar minutos, pues ha jugado una media de 20, 25 minutos, ¿no? Como todos, ¿no? Yo creo que se han repartido los minutos y bueno, y eso también ayuda. También porque a lo mejor hemos tenido resultados un poco amplios y que ha podido pues, mover un poco más el banquillo y que disfrutasen todos un poco. También puede ayudar eso.
Ens deies que una miqueta tens pensat l'equip de la temporada que ve, sí que és molt aviat, evidentment, però la base continuarà sent pràcticament la mateixa, no?
Sí, a lo mejor una incorporación o dos, si hay, no sé, por lo menos una seguro, pero... Y a lo mejor dos, pero no se sabe, ¿no? Pero bueno, esta semana pues vamos a hablar con la directiva, con Freddy, que está como ahí ayudando como entrenador y bueno, vamos a plantear las cosas y bueno, pero ya te digo, ellos han dicho que quieren continuar, ¿eh? O sea, yo...
Ya.
Esto es lo importante. Lo primero que ellos digan si quieren continuar el entrenador y bueno, pues continúo y un año más y bueno. Y a ver, pues ya te digo que muchos retoques no se van a hacer.
Edu, l'equip torna a Copa. Diem que tanquem un cicle que va començar quan l'equip aconsegueix l'ascens a EVA, ho recordaràs perfectament,
sí.
El club ha de renunciar a la temporada següent i te'n vas a baix de tot i tornes a Copa, on l'equip va estar durant molts anys, 8-9 anys, em sembla, no?
Sí, bueno, o sea, después yo me acuerdo que me retiré como profesional
sí.
Y llegué aquí y estuve el año de Mayer en Primera Catalana y ascendimos ese año con Bruno Jovanovic y todo.
Sí, sí, sí.
O sea, entonces a partir de ahí no hemos conseguido... Estuvimos todos los años en Copa, ¿no?
Mm.
Bueno, se llegó yo creo que a estar en EVA, se consiguió mantener la categoría, pero bueno, está claro que económicamente pues el club no era viable estar en esa categoría, es imposible.
Mm.
Yo creo que es donde creo que el equipo puede estar y se puede disfrutar. Está claro que el año que viene pues no van a ver el objetivo como este año de que tenemos que subir por obligación o como ha habido todos esos años, el año anterior con Fermín cuando estábamos en segunda de subir a primera, ¿no? Que te habías obligado con el equipo que tenías.
Mm.
Bueno, yo creo que este año pues va a ser diferente y bueno, yo creo que es donde tiene que estar el Sitges, creo que es el mejor equipo de la comarca a nivel de todo aquí, entonces pues bueno, ja que eso, no? Ja, estar en la màxima categoria de nivell de Catalunya pues està molt bé.
Suposo, Edu, que aquests dies s'ha descansat una mica, no?
Sí, bueno, ara, esta setmana sí, però bueno, ja en julio tenemos ya el campus con los chavales pequeños y bueno, preparándolo ya todo y bueno, está casi todo cerrado y nada, bueno. Yo no me olvido, sigo...
No, ya, ya, ya.
Está claro, ¿no? Y bueno, ya también, pues bueno, ya se ha terminado, era un alivio un poco, contentos todos, que ha sido una temporada difícil, pero bueno, hemos disfrutado mucho.
Tú t'has tret un pes de sobre, és a dir, quan acaba una temporada i s'aconsegueixen els objectius per un entrenador molt exigent com tu, dius, uf, menys mal que això ha acabat com jo volia.
¿No? Yo me acuerdo que cuando empezamos en EVA, que llevábamos 5 o 6 partidos que nos habían dado unas palizas de 30 o 40 puntos, no sé si te acordabas.
Ostras, sí.
Incluso lo hablamos.
Uf.
Y bueno, y yo incluso pues tomé la decisión, oye, mira, que no sé más, ¿no? O yo tengo algo, pero veía que el equipo, pues, hostia, entrenaba bien y digo, no lo entendía, ¿no? Y entonces incluso la directiva dice, no, Edu, tú continúa, que no hay problema, que no sé cuánto. Y pues ganamos 7 partidos, ¿no?
Uh-huh.
No sé, son más, yo creo que yo voy partido a partido y quieras o no te vas quitando un peso, ¿no? Uno menos, ¿no?
Ya. Yeah.
Y se consiguió el objetivo y tal, y bueno, luego ya te pones, ya me he creado otro objetivo, que es, ostras, vamos a ir, oye, Edu, que la final es en Sitges, ostras, uy, ey, ya te están diciendo que sepas, que hay que, bueno, no, que no te lo dicen así, pero bueno,
sí,
creen que ellos lo hacen con la máxima ilusión y bueno,
es evidente.
David ve en el equipo y hay que decirlo, y la directiva, pues, no veas, Freddy, Pau, Jordi, Joan, se han comportado increíble con nosotros y yo creo que estamos agradecidos, pues, bueno, lo que has dicho tú antes de 2 partidos solo en toda la temporada.
Sí, que és increïble. Mm. Arribem a la part final. Tens ja idea, Edu, i amb això acabo, de quan tu voldries començar la temporada vinent?
Bueno, ara, no sé, jo crec que a meitat d'agost ja empezaremos, sí, a fer la pretemporada. Ara la setmana que viene, bueno, van a venir un par o 3 de jugadores a probar, haremos un entrenamiento, jugadores pues también para el Senior B y todo, a ver qué es lo que viene y si nos interesa, también para reforzar pues bueno el Senior B, porque a ver qué podemos hacer y bueno, ya veremos. Y luego ya pues yo creo que cuando empiece yo creo que a mitad de septiembre empezará el campeonato, 20 o 25 de septiembre, pues bueno, un mes antes empezaremos a mediados de agosto y empezaremos a empezar a entrenar.
Tot això encara queda molt, ¿no?
Sí, sí, sí.
No, queda ara, tot l'estiu.
Ara s'ha terminat tot i ara pues bueno, la federació pues ja decidirà los igual. Tenen que haver de fer els grups i quan comença el campionat.
Perfecte, senyor, doncs agraïts un cop més que ens hagis pogut atendre. Moltíssimes felicitats de nou, Edu, i a disfrutar-ho, perquè són aquests dies, suposo, que de disfrutar-ho, no? De deixar a un costat l'atenció dels partits, no? I interioritzar molt cadascú el que ha fet bé, que ha estat molt aquest any, i gaudir dels èxits.
No. Aparte fue un día redondo, ¿no?
Claro. O sea,
quedamos campeones y encima el Barça quedó campeón de Europa.
Bueno, ¿no? tú me dirás.
Disfrutamos mucho más, ¿no? O sea, que bueno, eso más a más. Pero gracias a vosotros por estar ahí y de nada.
Gracias, Edu, muchísimas gracias. Una abrazada.
Adiós. Hasta luego.
En fi, doncs, quin millor final que les pròpies paraules d'Edu Piñero, d'aquest ascens de l'equip a Copa Catalunya i d'aquest campionat de la primera catalana. I no volem marxar, tampoc, sense felicitar amb l'equip sènior femení del mateix bàsquet Sitges. Ahir es jugaven el cara o creu, el ser o no ser, per seguir a segona catalana. Partit vibrant, partit intens, partit fins a cert punt un pèl dramàtic, perquè les noies de Vicky Marcos van aconseguir la victòria final per 2 punts, 61 a 59, davant el Súria. Ho hem hagut de rematar tot a un tercer partit, per tant, fins al final s'ha patit, però el sènior del bàsquet femení, del bàsquet Sitges, serà de nou, i ho celebrem i felicitem des d'aquí a l'equip, la temporada que ve a la segona catalana. 3 minuts i les 5. Nosaltres marxem, però els emplacem a dimecres. Serà també l'última tertúlia Pilotes Fora i, com els dèiem, comptarem amb la presència del vicepresident de la Unió Esportiva Sitges, Jordi Martínez. Fins dimecres. Adéu-siau.